Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Comencem una altra edició de Converses Veterinàries aquí a COPE Catalunya. Ja sabeu, sempre amb el suport dels amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i Espai Verd. Avui parlarem amb el senyor Ramon Zadó, que és president del Col·legi de Veterinaris de Girona. Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, com estàs, Ramon?
Sí, home, bé.
Benvingut. Bé, parlarem, no hi ha una altra manera, podríem parlar de moltes coses de veterinària, efectivament, però hi ha un tema que és actualitat, hi ha un tema que tothom es pregunta per ell, hi ha un tema que crema les mans, i és la relació entre els animals, les nostres mascotes i el coronavirus, la Covid-19. Quin és el compromís de la professió veterinària envers la ciutadania amb aquest tema?
Mira, si a mi, si em permets... per contestar aquesta pregunta, potser m'hauria de retraure fins una mica amb una evolució històrica de la nostra professió, que llavors també ajuda bastant a entendre quin és aquest compromís nostre amb la ciutadania. No? Si recordem, als anys 50 i 60, el veterinari era, com et diria, com el mecànic actual. No? O sigui, és la persona que és indispensable per a tenir l'eina més important que llavors tenia el pagès o la persona, que eren les mules, els animals de tir, els animals de treball. Va, això evoluciona, als anys 50 i 60, això és als anys 50 i 60, als anys 70 i 80 ja va evolucionant i arriben els pinsos compostos, arriben les produccions massives d'animals salats...
Està molt bé aquesta comparació, aquest paral·lelisme era el mecànic de l'època, i és ben cert, ho reflexiones, és cert, vull dir, perquè quan parlàvem d'una època amb tracció en l'animal, el mecànic era el veterinari.
És que la mula era el tractor.
Correcte, 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 està molt bé aquesta comparació, aquest paral·lelisme és perfecte.
I és que és així, o sigui, ja dic, la mula és el tractor, era l'eina que permetia, doncs, a la persona que treballava al camp i que portava la ramaderia i tot el camp en si, doncs, arribar al consum de tothom, no? Arriben els anys 70 i 80, com dic, i apareixen els pinsos compostos a Estats Units i tot això, van arribant fins aquí, això porta, arrel de tot això, porta les produccions massives d'animals, i llavors, evidentment, entrem en una altra dimensió, la veterinària entra amb la dimensió de treballar, de controlar, d'assistir a tots aquests animals que de cop i volta apareixen, perquè abans sí que hi havia un ramat, hi havia quatre ovelles, quatre animals, hi havia els animals que cadascú tenia a casa, però el que no hi havia són les grans produccions que apareixen a partir dels finals dels 60, els 70, els 80. Llavors, i aquí també és on comença la verdadera relació entre el veterinari i la salut humana. O sigui, al moment que entrem dintre del que seria la producció en viu, l'escorxador, la producció de treball en carn, en una paraula, la seguretat alimentària.
Aquesta seria una qüestió clau per la salut de tothom, en aquest cas.
Evidentment, evidentment. Perquè fins llavors, quasi, tots eren d'alguna manera autobastidors, i si no, doncs resulta que, bueno, tenies animal... no hi havia la producció, evidentment, que ara, ni la manera d'arribar-hi, no? Però a partir d'aquí tot això es fa molt més diari. I als anys 90, doncs, apareixen els petits animals. És pràcticament quan hi ha un altre boom, un altre canvi, un altre canvi estructural. Actualment diria que quasi el 70% de la veterinària és molt voltant de la mascota.
És una evolució des del principi. Fixa com canvien les coses, des de ser el mecànic en funció de la societat, sí.
Però això et volia dir, perquè dius, clar, la ciutadania, dels homes, doncs depèn, no? Nosaltres ens hem d'anar adaptant, és una manera que m'agradaria que entenguéssiu com ens hem d'anar adaptant tots, i en aquest cas estem parlant de la professió nostra, doncs per tant la nostra també, no?
Clar, actualment...
En funció de tot això.
Clar, actualment parlàvem de que la visió òptima dels veterinaris en un percentatge elevadíssim són les mascotes, però i de cara al futur? De cara al futur, com veus la professió?
Home, la professió continua estant... A veure, cada cop... A mi, si aquesta entrevista la féssim als anys 50 i 60, i pensar que llavors parlaríem de que el 70% de la població estava en les mascotes, Per això et dic que l'evolució no la sap absolutament ningú, perquè, mira, ara ens trobem, per exemple, en aquest cas que estem parlant, no? Les epidèmies i tot això, com anirem veient des endavant, clar, és que és un fet que et pot canviar absolutament tota la línia que has iniciat, el camí que has iniciat, et pot canviar completament en tot això. Mm. Pensa que, per exemple, amb això que dèiem, no?, que els animals al voltant de la mascota, sí, molt bé, al voltant de la mascota, però no hem deixat de fer en absolut la feina que fèiem fins ara. O sigui, la producció continua estant igual, el treball en producció continua estant igual, el control continua estant, el que és la carn continua estant controlada, revisada i sota control nostre. Clar, tot això no ho pots deixar. O sigui, la cadena alimentària continua estant en control, no?
Llavors, clar, diguem-ne que és una qüestió essencial, importantíssima avui en dia, però la comparació amb el que era abans, fa anys, és molt diferent.
És absolutament diferent. Sí que les eines han canviat, però això, gràcies a això, també, la evolució també ha pogut ser aquesta. És a dir, si ara si tenim cada vegada és més important la mascota, l'han fet una més de la família, doncs lògicament hi hem de donar també tot el que necessita un ésser viu per viure amb dignitat i per viure bé, no? I per tant, doncs, ens hem tingut que adaptar a tot això, però clar, no podem deixar anar l'altre. Per això ara, quan arribem als anys 2000, hem donat un altre pas. L'altre pas que és, amb els metges, o conjuntament amb els metges, estem dintre d'una estratègia global per augmentar la col·laboració i coordinació sota un lema. Un lema que en diem és mundial, el One Health, una sola salut, que el que es vol abordar és la salut com un tot. És a dir, la salut des del punt de vista animal i de persona, perquè l'animal és el que acaba moltes vegades, com en aquest cas que estem parlant, t'acaba transmetent un problema, una malaltia, que l'acabes patint tu.
No, és que és impossible. No? Qui vulgui separar l'ésser humà dels animals del nostre entorn és una qüestió que no pot anar separada, és una qüestió de natura, bàsicament.
I si tenim algun dubte, ara tenim...
Ara tenim la prova directament, malauradament tenim la prova directa.
Exacte.
Sí,
sí. És a dir, per tant, el nostre compromís envers la ciutadania, que era la pregunta al principi, ara potser s'entén més bé, ara s'ha de resumir en dos vessants. Sanitat animal i seguretat alimentària. I dintre de sanitat animal tenim la sanitat animal de l'animal directe de consum, de l'animal d'abast, i per una altra banda, la sanitat animal de la mascota, perquè la mascota també conviu amb nosaltres i, per tant, sofreix i pateix, no dic les mateixes malalties, però sí moltes d'aquestes malalties que nosaltres podem sofrir d'una altra manera, possiblement, però sí que n'hi ha que són conjuntes. Paràsits, puces, al·lèrgies, tot això. No cal anar a virus, a bactèries i a tot això, no? Podem quedar-nos aquí. Per tant, els centres veterinaris acaben tenint una vessant sanitària que fins ara potser no li donava. No?
Clar, és essencial tenir, per exemple, ja parlant dels animals que tenim més propers, de les mascotes, com explicaves, que estiguin sanes, per exemple, com explicaves, lliures de puces, és essencial també per la salut humana, en aquest cas.
És que és això. És per això. Aquest és el One Health, no? La única salut. Només l'objectiu és única salut. Salut i per tots, i sobretot salut humana, bàsicament. Però que la salut humana s'ha d'arribar per aquí.
Després parlàvem precisament d'això, de l'exemple pràctic que malauradament estem patint aquestes sí. setmanes, i és, bueno, ja està demostrat que el virus ha passat d'un ratpenat a un animal transmissor i a l'ésser humà, no? Què ha portat als veterinaris al control de les malalties epidèmiques, com per exemple aquest coronavirus? O altres malalties epidèmiques?
Sí, en general.
En general, sí.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, normalment, i al món hi ha més 60 milions de defuncions anuals. No? Aquests 60 milions, l'11%, més de 6 milions, en són responsables de malalties infeccioses. Les malalties infeccioses produïdes per virus i per bacteris. No, res més. O sigui, tot l'altre, evidentment, seran altres motius, però és l'11%. És molt, és poc. No és l'11%. Però és que a principis del segle passat, o sigui, fa menys de 100 anys, potser, això suposava la meitat de les defuncions mundials eren degudes a malalties infeccioses. La meitat. I ara estem al 10%. Aquesta Aquest canvi és gràcies a les mesures de política sanitària que venim aplicant, sobretot en els animals i, per tant, sobretot als veterinaris. Realment, si pensa que malalties habituals que fa uns anys i que ara poden semblar de no sé, ja extingides o anul·lades i tot això, la ràbia, la brucel·losis, el carbuncle, les cebes tifoides, la hidatidosis, el tètanos, la triquina, la triquinosis, tot això són malalties animals que han sucat les persones fins, gràcies a què s'han arribat controlant. S'han arribat controlant, per una banda, doncs, hi ha tractaments amb humana, però sobretot l'erradicació amb animals.
Carai, jo recordo quan era petit, és veritat tot això que dius, que sembla que estigui com molt llunyà tot això que dius, i se m'ha vingut ara un flash de la triquinosi, quan em deien, vigila amb el que menges, quan era petit, parlo de quan era petit, de la triquinosi, aquell bitxo llarg, que se't ficava als intestins, era terrible per un infant com jo en aquell moment, això, parlar d'això era terrible.
Sí, per això dic que hi ha coses que semblen que són en blanc i negre,
Sí.
I dius, bueno, i que realment eren en blanc i negre. O sigui, ara no, a ningú se li ocupa. Sí, continuem existint, però dintre d'un control normal i corrent, tot això, aquí nosaltres hi tenim molt que veure. Actualment, en la lluita que tenim enfocada en la majoria de les zoonosis que hi ha, és amb això, és cara al que és l'apartat que dèiem, la seguretat alimentària. Avui en dia el nostre control, la nostra acció dintre de les malalties epidèmiques, o les malalties en general, són sobretot la lluita contra les zoonosis. Zoonosis vol dir malalties d'animals que poden passar a les persones.
Hi ha moltes d'aquestes malalties que ens puguin afectar?
Per exemple, la ràbia és una. Vale? Per exemple, la salmonella és una altra. L'hepatitis A, la leishmània, la toxoplasmosis, que sobretot que miren amb les embarassades, amb els gats i demés, una colibacilosis, la listèria. Aquest estiu hem tingut un cas de listèria, tenim un cas de listèria a Andalusia, si te'n recordes.
Sí.
És a dir, tot això són malalties que pateixen els animals i que poden passar a les persones.
Com es controla aquesta zoonosis?
Si pensem en la quantitat d'animals que hi ha, i la quantitat de persones que consumim els productes d'animals i els pocs problemes que donen, et fas una idea del control que hi ha sobre això. Pensa que avui en dia, per exemple, totes les manades per diàl·lo de pollastres, totes, es fa una analítica abans d'anar a escorxador per veure si tenen o no tenen salmonella. Però és que, a més, aquests animals, abans d'entrar a la granja, les seves mares se'ls ha fet un testatge per veure si tenen salmonella o no.
És curiós perquè és un control importantíssim, és un control que es fa, que és imprescindible, però el gran públic no és gaire conscient d'aquest control. Vull dir, quan veu el veterinari, veu el senyor o la senyora, doncs, que és la metgessa de la seva mascota, però tot això que t'estàs explicant queda com més als ulls del gran públic, oi? Aquesta feina tan important, tan essencial per la salut del país, de tots nosaltres, queda una mica com amagada, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Però jo sempre dic que ens falta visibilitat. Ens falta visibilitat de la nostra feina. No? Perquè la nostra feina no acaba en els animals de companyia. Jo diria que potser comença amb els animals de companyia, però acaba tot arreu, acaba tot arreu. O sigui, totes els controls i les auditories i les analítiques, revisions que fan amb producte animal, totes passen per les nostres mans d'una manera o d'una altra. I, per tant, i els dissenys del control d'aquestes malalties o d'aquestes epidèmies també passa per nosaltres. Fa menys de 3 anys vam tenir un inici d'un cas de grip aviària greu que podia haver estat, doncs, un daltabaix ecològic perquè això t'agafa, doncs, en punts de parada d'aus migratòries com són els aiguamolls de l'Empordà o com són el Delta de l'Ebre. Clar. I pot ser un daltabaix tremendo. I, bueno, doncs això avui en dia ja ningú se'n recorda. Si ara t'ho dic, si ara te'n recordes, perquè t'ho dic, però no som conscients de que... Com es va fer? Doncs, bueno, amb controls d'epidèmies, amb controls de malalties, amb el disseny d'una acció conjunta. Clar, no és el mateix amb animals, amb persones. persones, evidentment, però bueno, tots tenen el seu mètode i la seva manera.
El protocol d'actuació, per exemple, ara parlaves de la grip A, en aquest cas de la grip aviar. Quin protocol hi ha? Quan es detecta un cas, quin protocol hi ha per evitar que això s'esbandeixi per tot arreu?
Home, en veterinària són molt dràstics. O sigui, aquí hi ha un cas, per exemple, i el cas aquest és, primer, hem d'estar segurs. En el moment que estem segurs, el que s'agafa és un radi de 5 quilòmetres, i amb aquell, un radi de 1 quilòmetre, i amb aquell quilòmetre se sacrifica tot animal que pugui escampar aquesta malaltia. És a dir, si aquesta és una malaltia d'aus, doncs sacrificaríem totes les aus que hi ha amb un radi d'un quilòmetre. Mentrestant, estem analitzant un radi de 5 quilòmetres. Si dintre d'aquells 5 quilòmetres no hi ha cap positiu en aquella malaltia, allò es queda en quarantena. Durant 40 dies ni entra ni surt cap animal d'allí dintre. Si al cap de 40 dies tornem a analitzar i torna a donar negatiu, aquí hem acabat. Si no, hem d'ampliar a 50 quilòmetres. I anar fent. Pensa que aquest any, per exemple, a Xina hi ha hagut una epidèmia de pesta porcina africana, s'han matat de l'ordre de 300 milions de porcs. Ojo el que diem, eh?
No, estem parlant d'una xifra que es diu més aviat, es diu aviat aquesta xifra.
O sigui, clar, tot això, ja, però això, o sigui, això són, és molt dràstic, però vull dir, estem, la veritat és que portem bastantes epidèmies treballades des de no fa tant, perquè, home, no és que sigui una cosa de sempre o de cada dia, però sí que jo diria cada, jo què sé, doncs cada 10 anys alguna cosa cau.
Suposo que tot això sempre hi ha un seguiment epidemiològic d'aquest tipus de qüestions, sí, per evitar que s'expandeixi, per evitar... Heu trobat que hi hagi certes relacions, o que siguin cícliques, que de tant en tant vagi sortint, o que hi hagi una relació amb el canvi climàtic i aquestes coses?
No, la veritat és que el que sí que es nota, a veure, aquestes epidèmies i tot això, nosaltres ens arriba, igual que ha arribat la del Covid, ens arriba quan s'aixeca l'alarma en algun altre lloc del món, no? De dir, hi ha hagut un cas de no sé què. Un cas de no sé què, automàticament això porta ja un protocol, diguem, posem en marxa ens hem autoorganitzat un protocol, els de forts, els de pollastres, els d'avicultura, avicultura, i els de remugants, doncs unes reunions, unes formacions, i en atenció, atentos, tots els que treballeu en aquest camp, mireu de coses que ara donaves per un constipat, doncs, pel tant, que pot ser un Covid, per tant, analitzem, fem més anàlisis, anem a veure. O sigui, fas una barrera no sanitària, però sí una barrera analítica, una barrera de test, de proves, per veure, per intuir quan entra aquest problema. Així vam determinar aquest avícola, perquè vam trobar una au morta, sense explicar per què, al mig dels aiguamolls, va analitzar i es va trobar que era positiu a influenza. I a partir d'aquí, doncs, bum, es dispara doncs, tot el tema aquest, no?
Sí, quan parlem d'aus migratòries, suposo que s'hi porten, és on està el perill, també, no? Que no puguis controlar o acotar el lloc on hi hagi un contagi si es tracta d'aus migratòries.
Home, amb aus, les aus volen, i això és difícil de controlar, eh?
No es poden confinar.
Aquí no hi ha frontera. No hi ha frontera. Però jo dic que quan te diuen que una au, no sé, al nord de a la Bretanya francesa té algun problema, doncs comences a molar les eines perquè
segurament et tocarà l'au quan vingui cap aquí a passar l'estiu. A passar l'hivern, millor dit. Doncs Ramon Cedó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i per aquesta xerrada que has tingut aquí a Veterinaris, a Converses Veterinàries.
Molt bé.
Una abraçada forta.
Vinga, igualment a vosaltres.
Ja sabeu, això és Converses Veterinàries, sempre amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i Espai Verd. Fins la propera.